s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Del 17 al 26 de juliol torna a Manresa el Festival Sons del Camí. L'Axambusto, de Tallets, la trobada d'acordionistes del Pirineu, Pau Ballbé, Anaïs Vila i Joget i Maria Ribot ompliran de música la ciutat. Aconsegueix les teves entrades a sonsdelcamí.cat i viu un estiu únic a Manresa, la ciutat d'Ignasi.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Som feliç així.
Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual. Que ho tinc pendent, però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre al 100%
pel... Uf, amics, dinosaures, dinotars, em fa les tantes. Veneno, veneno, ja que estic veneno. Estic regant les plantes, meteorits i tot pels aire. Veneno, veneno, la pressa és veneno.
Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual. Que ho tinc pendent, però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre.
Esa risaca emocional de una fiesta con amigos. Com mis amigos que sempre estan aquí.
Un estiu sense pressa i el desembre per mi potser se'm farà raro.
Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar. Una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara he parat per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes i sé que ho estaré més demà.
Tenía una canción grabada con muchas ganas de publicar. Una balada que no es balada y un reggaetón que me hizo llorar. Tú me enseñaste que el mundo para y yo paré para reflexionar. Que estoy mejor que hace 3 semanas y sé que estaré mi Yodama.
Quan soni la cançó i tu pensis en mi, jo estaré amb els col·legues, tu estaràs molt tranquil·la i farem un xin-xin.
Amigos que siempre están aquí.
Un estiu sense pressa i tot l'hivern per mi. Potser se'm farà raro que no estiguis aquí.
Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar. Una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara parat per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes i sé que ho estaré més demà.
Tenía una canción grabada con muchas ganas de publicar. Una balada que no es balada y un reggaetón que me hizo llorar. Tú me enseñaste que el mundo para, yo paré para reflexionar. Estoy mejor que hace 3 semanas y sé que estaré mi Yodama.
Cuando soné la canción y tú pensís en mí.
Barra Lliure, amb Pilar Goñi.
Thank you. Benvinguts a aquesta tertúlia de divendres 11 de juliol, tertúlia 172 de la 26a temporada. Úrsula guanya, la ultradreta perd. La conservadora presidenta de la Comissió Europea ha derrotat la moció de censura que li van presentar els ultradretans. L'han recolzat no només el Partit Popular, sinó també els socialdemòcrates i els liberals, i han aconseguit de passada que mantingui el Fons Social en el proper pressupost europeu septenal. La victòria és bonica perquè Úrsula von der Leyen, més centrista, s'apunta una mica contra el seu rival del mateix Partit Popular Europeu, Manfred Weber, partidari a ultrança de pactar amb els parafeixistes. Són els mateixos que ataquen Úrsula, però també és una victòria bonica perquè posa en valor la bona reacció que va tenir la Unió Europea davant de la pandèmia. Els 27 van junts i no per separat. La comissió va signar contractes de vacunes, no només per després de rebre-les de les farmacèutiques, sinó també per abans ajudant-les a invertir. I va aconseguir vacunar el primer trimestre del virus de la Covid al voltant del 70% de la població europea. Hi ha més un altre motiu que bateguen els ultres, el miserable i perillós negacionisme davant de la vacunació com als Estats Units. El dretà britànic radical Boris Johnson ja volia contagiar la majoria de la seva població per tallar l'expansió de la pandèmia, que és el que ell deia. Els que acusaven la presidenta d'opacitat o presumpta corrupció no han provat res ni han aconseguit res. S'han quedat amb un pam de nas. Visqui la dreta democràtica, això sí, una dreta que sigui seriosa. Obrim la barra lliure avui per parlar amb la doctora Marina Alcoz, que és ginecòloga i màster en salut planetària. Benvinguda.
Moltes gràcies.
I amb Antònia Raig, directora de comunicació i participació de la Fundació Altai i Hospital de Sant Joan de Déu, i també tertuliana d'aquesta casa. I saludem també el Ramon Becardit i el Víctor Deusdat. Gràcies a tots per ser aquí.
A tu.
Parlem, doncs, de salut planetària, que és un tema important i interessant, i que, a més, ja es va fer la primera jornada aquest mes de juny passat, i per tant és interessant que parlem de tot plegat. I m'agrada que parlem d'una salut que no sigui personal sinó planetària, perquè aquesta, tots els que ho veieu i tots els que ho escolteu, ens afecta absolutament a tothom, a éssers humans i evidentment als animals i a les plantes, absolutament a tothom. Gràcies per acompanyar-nos. I Ramon,
digue'm,
a veure, què
vostè
passa?
Dirà. A on?
Home,
a Manresa.
Què passa amb les baixes emissions?
Home,
què passa? Que ja s'ha posat una vegada més en contra de l'alcalde.
Jo?
El Ramon Becardit.
No, home,
sí.
No.
Home, sí.
No, deia perquè...
Ha de demanar disculpes.
Home, sí. Però és que demanar disculpes en política hauria de ser un fet habitual, no?
És el més poc habitual dels fets.
Doncs llavors, és a dir, si tu, en política i a la vida, si tu dirigeixes una organització i prens decisions equivocades i ho reconeixes, és un missatge molt potent que dones a la gent, en aquest cas la ciutadania. En canvi, si no ho fas i rectifiques però fas veure que no ha estat una rectificació, dones un altre missatge que crec que no és bo. Llavors, baixes emissions. És que clar, al final semblarà que escolta, vam avisar fa un any i mig que la proposta que havia fet aquest govern de delimitar la zona de baixes emissions no tenia cap sentit, ni per l'àmbit que agafava, ni per la justificació que utilitzaven, ni, o sigui, els hi vam explicar, vam fer al·legacions que eren un document de 15 pàgines explicant tot on fallava això. Ens van dir de tot, ens van dir que no era així, que els obligava a Europa, van començar a vestir una història. Passa un any i carai, i ara diuen, ostres, agafen tot el document, el llencen a la basura, a la paperera, perdó, i diuen, ara anirem a complir els mínims de la llei.
Si està a la basura, sobreixeix.
Sí.
O
sigui que... I ara no em provoquis. Però
no, no provoco, jo dic les coses pel seu nom.
Sí, el tema residus també hauríem de parlar.
Hi ha algun regidor que, a més, nega la realitat, viu en un món paral·lel, i diu que no és veritat que hi hagi deixalles pel carrer.
Bueno, això...
És fantàstic veure...
Bueno, doncs aquest tema. Llavors, escolta, jo dic, heu gastat uns diners públics redactant projectes, heu fet una cosa que això no es pot calibrar en termes econòmics, que és un any i mig tota la gent que venia de les comarques Solsonès, Berguedà, amb cotxe, doncs han vist que a Manresa no hi podrien anar, i hi ha hagut gent que ja ha canviat de xip. Per tant, el mal que fas a la ciutat no el salva cap campanya de màrqueting que pugui fer el govern. Aquesta campanya que han fet negativa, de dir que el 85% de la ciutat no hi podran entrar vehicles d'aquí un any, que és el que van fer, vehicles que no tinguin l'etiqueta ambiental, això sí que és un màrqueting negatiu que ja és irreparable. I per tant, quan això ha passat, lo normal és que hi hagués un acte d'humilitat i de dir, escolteu, ens vam equivocar. No cal que diguin, Junts ja va avisar a tenir... No, això no cal, però que ens vam equivocar, sí. I a partir d'aquí, ara tornem a fer un nou projecte de baixes emissions.
Jo pensava que parlaves de l'última campanya de màrqueting, que... Bueno, estem en horari infantil i segons quines paraules millor no dir-les en horari infantil,
sí.
Entre d'altres coses perquè volem ensenyar als nostres fills educació i a ser ben parlats i fem campanyes amb paraules en certa manera bastant malsonants,
sí.
Però deixem-ho. Un altre tema abans de començar a parlar de la salut del planeta, però que va lligat amb la salut del planeta, les baixes emissions va lligat, que és una qüestió important, però l'altra qüestió també és la circulació de vehicles. Tenim una C-55 que està sobredimensionada, hi han hagut molts accidents de circulació, molts accidents de trànsit. És molt més del que es diu, perquè hi ha hagut persones que no han mort a la carretera, però sí que després han tingut seqüeles, d'altres que han mort a posterioritat, i a més les emissions que es creen allà, jo no entenc com jo crec que el planeta és molt savi, perquè les plantes sobreviuen en aquestes carreteres. Ho trobo gairebé miraculós que puguin sobreviure amb tots aquests tufos i amb tots aquests cotxes. I tenim sobre la taula també el tema de la C-55, no?
Sí, la C-55, demà ve el president Illa aquí a Manresa a fer uns anuncis, que espero que seran, perquè la solemnitat sembla que així s'ho mereix, serà un anunci per fi de desdoblament, espero, desitjo, del desdoblament del 2+2 d'aquesta carretera, que és una carretera infame, jo ja no sé quins adjectius utilitzar, i que és incomprensiblement, si volteu per la Catalunya i per Espanya i per França, una carretera on hi passen 34.000 vehicles al dia, que té un carril per sentit, i que perquè no es mati la gent amb xocs frontals posen unes barreres de formigó. Això no és Europa ni Catalunya. I portem així, no ara no, portem 25 anys així, no? Jo espero que l'anunci del president Illa demà sigui un anunci clar, meridià, sense ambigüetats, que no ens tornin a posar la pilota sobre la taula de dir quan el que pacteu al territori, espero que sigui una decisió de govern, i després més que un anunci, perquè últimament el president Illa i el govern català fan molts anuncis, però... Encara no toquem res dels anuncis. Espero que a part d'un anunci hi hagi pressupost, calendari i concreció del que hem de fer.
Esperem que sí. Que Déu t'escolti.
Jo anava a dir això, que Déu t'escolti. Perquè jo sento aquesta expressió de fa 10.000
sí,
anys,
25, sí, sí,
potser.
Sí.
A més, una carretera perillosa, però és que com podem pensar que això té una solució política? Quan tenim... O sigui, quina és l'alternativa a l'ús del vehicle? El transport públic. Com està Renfe? Clar, jo
fatal.
Ja no m'atreveixo a agafar un tren.
No,
de veritat, sí, perquè sí, penso... Sí. Bueno, si haig d'anar a Barcelona, per exemple, als jutjats i tal, tinc els catalans que em posen allà, bueno, sí, però i si no?
Uh-huh.
I llavors agafes el cotxe.
Uh-huh.
Què significa això? La C-55 a tope, però tota la C-55, les A2...
Fins a Brera, tot.
Fa dos dies van fer obres, allò era un caos.
Uh-huh.
És a dir, dona la sensació d'un fracàs general de la gestió pública en aquest moment.
En infraestructures,
és
evident.
A Catalunya és un fracàs i, a més, és una situació perillosa perquè comporta problemes en relació a la salut, però també a la vida humana en si mateixa. És a dir,
sí.
Accidents, problemes de salut mental derivat de que no arribo mai a la feina perquè no puc agafar segons quines coses... I això jo no entenc, o els polítics us heu tornat ineficaços, perdona que t'ho digui.
No, soc polític, no en renego,
dir,
ara soc polític.
O ens hem tornat ineficaços, o no tenim respostes, o estem més preocupats de l'espectacle que jo he vist, parlava amb tu abans d'això, a Espanya fa dos dies, que de cop i volta comencen a parlar de prostíbuls i no a parlar dels problemes de la gent. Home, els de a pie que diuen no, ja estem una mica farts d'això. És que al final passa el problema. Jo perquè tinc conviccions, evidentment, democràtiques, però la gent jove, la gent que vota per primer cop, o la gent que comença a parlar com jo, arriba a la conclusió de dir, bueno, escolta, i aquests que venen, aquests que prometen coses simplistes i absolutament mancades d'ideologia, que són l'extrema dreta, doncs aquests estan guanyant terreny per la ineficàcia, per la falta de... Jo soc un enamorat del món germànic, perquè soc wagnerià, i el que ja em coneixen. A Alemanya no han trigat ni 10 minuts en pactar dos partits que són oposats. Com pot ser que nosaltres encara tinguem aquesta mentalitat guerra civilista de no podem pactar amb el d'enfront i fer un... encara que no sigui ideològicament homogeni, però, escolta, una unió política per intentar solucionar els problemes immediats de la gent, que cada vegada són més greus, són més, i que la gent necessita solucions immediates. O és que no tenim un problema de vivenda aquí? Per exemple, jo llanço tot això, però no és perquè ho llanci així sense reflexió, sinó perquè penso que si conjumines tot, el problema és molt greu, i això incideix a la població, i si no, que em diguin quants problemes de salut mental estan, perquè jo cada vegada al despatx m'ho trobo, gent que ve deprimida, destrossada, com si no hi hagués horitzó. Jo no vull ser depressiu ni incrementar aquesta situació, però sí que crec que ens hem de posar les piles en solucions polítiques, perquè si no els altres ens menjaran el terreny dels demòcrates, i evidentment han de ser solucions polítiques que la gent les noti.
Sí, sí.
No que diguis calendari tal, i tothom pensa calendari 2040.
Saps què passa? Que ens han acostumat tant a que ens maquillen la realitat, que s'ha creat aquest món paral·lel que al final la gent es creuen aquesta altra realitat i falsa realitat, amb la qual cosa les persones que han de tocar de peus a terra es troben, i avui no parlarem d'aquest tema, però l'Antoni ens ho podia explicar sobradament, de que la problemàtica de salut mental, que a més és la més mal vista, la més estigmatitzada, cada dia està més sobre la taula i a l'ordre del dia. I una altra problemàtica gravíssima, que és la que ara parlarem, com és la que es va tractar en aquesta jornada de ciutat, salut i clima, que és tot el tema del canvi climàtic, que ens afecta absolutament a tothom. Anem a parlar-ne. Comencem per la jornada. Com va ser aquesta jornada? Aquí ho explica la doctora, l'Antònia.
Toni, potser?
Sí. Bueno, de fet, va ser un tret de sortida només, perquè... la cosa va una miqueta més enllà d'una jornada. Tot va començar, no?, amb que unes quantes institucions que estaven preocupats pel tema del medi ambient, i sobretot nosaltres al TAI estem preocupats per el tema de les emissions que com a centre de salut generem, perquè un centre de salut genera moltes emissions, perquè és clar, són 365 dies a l'any, 24 hores, que hi ha, que tot està connectat, perquè allà hi ha vida constantment, i llavors ja fa anys que ens vam posar en aquest tema, vam començar doncs això, a mirar què podíem fer per baixar el nombre d'emissions, i hem anat treballant amb això, que podeu trobar tota la informació si teniu interès a la pàgina web, tenim un apartat que es diu Altaia Sostenible. Però arribats a aquest punt vam dir, bueno, però clar, nosaltres som una institució de salut, hem de fer això, però també tenim un paper en la promoció de la salut i en promoure la sensibilitat de la ciutadania cap a aquest tema, perquè la gent es pensa que el tema del canvi climàtic és una cosa, bueno, del 2050, que... No, això ja ho tenim aquí. Hi ha evidència de que això ja ens està afectant a la salut, però ja no tothom n'és conscient, a vegades ni els mateixos sanitaris, o sigui, és fàcil que si tens un problema de respiratori diguin que has de deixar de fumar, segurament que t'ho diran, però probablement no et parlaran de com està afectant també una mica, com t'està afectant temes de pol·lució i tal, vull dir que encara no ho hem introduït dintre del nostre discurs de promoció de la salut, no? Tot aquest tema, ens hem dit, bueno, hem de treballar amb això. Ens vam posar en contacte amb tots els altres agents, no?, del territori que treballen temes de salut, doncs aquí hi ha l'ICS, hi ha la Generalitat, tant des de CatSalut com des de tot el que és el Departament de Promoció de la Salut i la Direcció General de Prevenció. Ens vam posar d'acord amb Sant Andreu, amb tant d'altres, i vam dir, bueno, va, què fem, no? Doncs vam veure qui més hi havia al territori que estava treballant amb això. I a poc vam anar sumant, ens vam trobar amb la gent de Meandre, que ells ja, bueno, fa molts anys que treballen també tot el tema aquest de la sostenibilitat, el medi ambient i tal, i vam decidir sumar esforços. Nosaltres teníem interès en fer una jornada adreçada als professionals sanitaris i paral·lelament Meandra estava organitzant una jornada per a la ciutadania. Doncs vam dir, doncs, escolta, parlem i fem-ho tot conjuntament. Llavors, el dia 6, no?, coincidia amb el Dia Mundial del Canvi Climàtic, és, Marina?
Sí, sí.
Perquè hi ha tants dies mundials que jo ja em feia un lío.
Cada dia.
Dia del clima.
Exacte. Vam fer el tret de sortida per explicar, sobretot, una mica aquest moviment, no?, d'entitats que treballem per el canvi climàtic, eh?, i per la salut planetària, i per explicar unes jornades que farem a l'octubre. Però que no volem que es quedi només en les jornades, sinó que el que volem és anar sumant, no?, a diferents entitats, a diferents entorns, a diferents mons, no?, per anar treballant tots conjuntament una mica amb aquest tema i la sensibilitat sobre aquest tema. Llavors, el dia 6 vam tenir bueno, algunes conferències molt interessants, eh? Me'n recordes, Marina?
Estava moderat per la Coli Carero.
Sí.
No? I teníem la xerrada de la doctora Olena Zotova, que ha treballat per l'Institut de Salut Global de Barcelona, és global i és agent de les Nacions Unides. I també vam tenir la xerrada del meteoròleg Eloi Cordomí.
Home, s'ha de dir una cosa també, que a part de la preocupació del TAIA per tot el tema de les emissions, el tema, abans que parlàvem de residus, també, déu-n'hi-do el que deveu generar diàriament vosaltres,
sí,
no?, en l'hospital.
Totalment. Nosaltres tenim tot un sistema de gestió de residus supercomplex, eh?, bueno, que procurem gestionar, crec que molt bé. O sigui, ja fa temps, per petició dels propis professionals, vam començar a fer tot el tema de recollida selectiva dintre de l'hospital mateix, i el fem no només en els llocs, doncs, en el menjador o en els afers, sinó que ho fem a dintre els espais de quiròfan. Això no hi ha masses hospitals que ho facin, o sigui, entretindre's, no? Per exemple, nosaltres cada dia obrim centenars de paquets, no?, que de material d'instrumental esterilitzat, no?, que van per una banda el paper i l'altra el plàstic. Pues tenim professionals allà, els auxiliars de clínica, que s'estan allà estona fent exactament la recollida selectiva. I, bueno, i ha sigut una cosa que ha vingut dels mateixos professionals, eh? De fet, ha sorgit a partir dels diferents plans estratègics que hem fet, que fem grups focals, demanem una mica a la gent que hem de millorar, tenim també a l'espai el TAIA sostenible com una bústia que la gent ens envia suggeriments, i hem anat adaptant també una mica tot això també per convenciment, però sobretot perquè són els mateixos usuaris del servei, els mateixos professionals que diuen, no, és que no pot ser, és que fem tot, que llancem cada dia tot aquest munt de plàstic, i una mica, pues, ens hem anat posant i estem treballant això. Però podem...
TAIA és un hospital sostenible.
Sí, sí. Hi ha moltes coses a fer encara, eh?
Però hi ha molt camí, hi ha molt
sí,
camí.
Hi ha molt camí a fer, però anem treballant cap allà. Clar, per exemple, si ara clar, quan tens construccions antigues, no?, pues a vegades tens arrossegues, no?, coses que són difícils de canviar. Si ara ho fessis de nou, faria segurament molt, molt més eficient energèticament, però sí que anem treballant amb que tot el que fem cada vegada tingui més aquesta mirada.
I la doctora és màster en salut planetària.
Estic acabant el màster.
Encara
no l'he acabat. La salut planetària és una disciplina nova que es va descriure el 2015 per la revista The Lancet, que és el nou concepte de tenir clara la interrelació entre la salut de les persones, de les altres espècies d'éssers vius i del planeta, que no es pot separar. O sigui, no hem d'acabar amb el discurs de hem de salvar el planeta, hem de salvar la naturalesa, perquè és que ens hem de salvar nosaltres mateixos, no? I no podem sobreviure sense els recursos naturals. És una mica tenir la idea de que nosaltres com a espècie no podem estar sans amb un planeta que estigui malalt, i hem de tenir les nostres accions i la nostra manera de viure mitjançant la cura de la natura, també ens estem curant a nosaltres mateixos.
I s'està curant?
bueno, hem d'intentar tenir una millor cura de natura, que no estem tenint, és obvi, perquè és que si no ens està repercutint a la nostra salut, i la nostra salut com a espècie dia a dia està empitjorant, perquè estem en un entorn que no és saludable, i això només farà que empitjorar si no hi posem remei, i això ja està començant a veure's a la pràctica clínica.
D'acord?
Sí, d'acord, estava pensant en el budisme.
En el budisme.
Perquè pensava, mira, és que en realitat hem trigat tant de temps al món occidental en entendre el que els budistes practiquen contínuament, que és l'harmonia de l'entorn. L'harmonia de l'entorn, tu diràs, bueno, ara ja comencem a desbarrar, no? Perquè sortim i a fora de temps, amb perdó. No, al contrari, és el contrari. És que és... A veure, parlàvem de l'hospital. Bueno, nosaltres a casa nostra tindríem una habitació plena d'escombraries i tal, acumulades, una... és obvi que això és tan de calaix, i tan... que a vegades l'obvi no és obvi per ningú, perquè nosaltres hem fet un capitalisme d'aquests destroyer, o sigui, vinga, no passa res, això no s'acaba, el canvi climàtic no existeix, no hi ha res, són unos hilillos, no passa res.
Sí, el capitalisme és el principal enemic.
Claro, perquè en realitat el capitalisme, tot i que, escolta, tu veus, vivim amb aquest sistema, però realment és el sistema que no garanteix ni la felicitat ni el progrés real, i a més a més té un element fagocitant, necessita crear més producció i produir més per continuar produint amb una escalada sense límit. Això que altres civilitzacions i altres cultures i algunes religions ens han dit, ei, que estem destrossant la base que estem, és que nosaltres no anem surant per l'univers, estem en un planeta i el planeta se'ns acaba. La solució del capitalisme quin és? No arreglem el planeta que tenim, no, busquem un altre lloc, destruïm i marxem a destruir un altre lloc.
És una mica la confusió entre el plaer i la felicitat, no? Que comentaves del budisme, no? La felicitat com un estat de pau i tranquil·litat mental, que això no s'aconsegueix
amb el consum
i amb reforços materials. En canvi, el capitalisme, no?, ens ha intentat vendre sempre més, no?, aconseguir gratificacions instantànies, no?, petits plaers momentanis, no?, ara aconsegueixo tenir aquest regal material o aquesta experiència, aquest viatge, no?, aquesta activitat, i cada cop volem consumir més a costa del planeta i finalment de la nostra salut, i no totalment confonent la felicitat venint d'aquesta consecució de plaers i separant-ho de la tranquil·litat d'ànima i esperit, no? Que és el que predica el budisme, no? I el de l'harmonia amb els altres éssers vius i amb el teu entorn.
A mi, jo soc fan, i acabo amb això, perquè si no monopolitzo la paraula, que és molt propi de mi, que no ha de ser,
Això
també va
amb... Això que avui no parlem de música.
No, però mira, jo soc fan d'un tal Byung Chul Han, que és un filòsof, Chul Han, que és filòsof, és un filòsof que està a Alemanya, però que és coreà, que diu que el sistema ens esclavitza directament des del mòbil, per començar. Que estem en una societat digitalitzada, però que no utilitzem bé, i que tenim la necessitat de reivindicar el no fer res. Que això entronca amb això.
Sí,
no
totalment.
Fer res vol dir, no és que no facis res, sinó que agafis les plantes, les cultivis, tornis a entrar a dintre del conreu de la naturalesa, de la contacte, de la contemplació, etc, etc. Jo pensava que mai sentiria que un filòsof s'entretingués en dir això, però és que ara és una qüestió de necessitat i de supervivència per la nostra ànima, per el nostre esperit, per la nostra tranquil·litat, per el nostre benestar. Uh-huh. És curiós, això. Per mi m'agrada, jo m'he fet fan d'aquest home, jo soc un addicte al treball, també, però per això, per curar-me jo mateix, I els filòsofs ens curen. Sí. Allò de menos Prozac i más Platón, torno a reproduir, és fonamental. I això que tingueu, que els professionals de medicina tingueu la cura, és que és necessari per a la societat, relacionar realment la cura del planeta amb la cura personal i amb la relació que tenim amb la natura, i amb això acabo.
Ramon.
Jo estic molt en desacord del que esteu dient,
Vale.
Molt. No, però és perquè saps que m'agrada posar elements de diàleg, Jo no crec que el problema sigui el sistema, i crec que és un error associar capitalisme a la situació en què està el planeta. Perquè, per exemple, i budisme o no sé què, heu estat a l'Índia, aneu a l'Índia. Allà no són pas cristians ni capitalistes. A l'Índia és un drama ambiental. No. No la ciutat, sinó és un problema de població i de desenvolupament. Per mi el tema no és el sistema. Un sistema comunista pot ser un desastre ambiental, perfectament, com ja s'ha demostrat, Venezuela, Cuba, no?
Xina.
Rússia...
Sí.
Però Xina no és un país comunista.
És a dir...
És un totalitarisme...
Crec que és confondre'ns, i per tant errar el tret, i errar el tret és un problema. No és el sistema el problema és l'ésser humà, sí, que som molta gent, que la riquesa està mal distribuïda, però això no ho fa, això ho fa el comunisme. El comunisme no distribueix la riquesa, el que fa és acumular-la uns menys... Acabo, per posar tots els elements sobre la taula. Un altre exemple, si no es tenen en compte els tres vectors, el social, econòmic i ambiental, llavors passen absurditats com que algú defensa que no es desdobli la C-55 amb una motivació ambiental. Quan no tens en compte els tres vectors, arribes a la situació que és que ambientalment té més cost no desdoblar la C-55, com han demostrat uns enginyers de xarxa 7, que no pas desdoblar-la. Amb això vull dir, ni budisme, ni capitalisme, ni comunisme seran la solució de res.
No, jo no dic que sigui la solució.
Jo crec que el que ens falta, i poso l'element sobre la taula i l'estrella del mòbil, és que ja hem perdut la transcendència i la consciència de pertany en comunitat. Digue-li que ja no som éssers religiosos o no som éssers tota transcendents.
Ja ho diu el Jung.
I jo crec que és una responsabilitat individual.
Exacte.
I no s'hi val a dir que la culpa és del capitalisme, els polítics... No.
Bueno,
jo crec que la culpa... I acabo, perdoneu, és que m'heu encès molts temes. La culpa és que hem perdut la fe en l'individu i l'individu la transcendència...
La transcendència
amb algo més gros.
No, l'individu no existeix. L'individu és un apèndix del mòbil en aquest moment.
Ah.
I a més no té ideologia, i no té cultura, i no té capacitat d'informació, i cada vegada està en mans del capatàs que portem a dintre.
Això estic d'acord.
I una altra cosa, el capitalisme no ho diràs tu, que no ha fet un efecte destructiu sobre la Terra.
I el comunisme. Ara,
i el comunisme. Però és per que el comunisme, tal com s'ha entès, és un totalitarisme militarista.
Clar.
Que no ha arribat ni a ser comunista, perquè Clar. Si el Marx diguem-ne aixequés el cap, diria, però vamos a ver, no? què heu fet del comunisme? El comunisme no ha existit mai. En realitat el comunisme no s'ha pogut desenvolupar mai, perquè hi ha hagut una guerra freda pel mig, etc.
Però podríem un capitalisme conscient amb el planeta
no, és la
també existeix. Mireu els països del nord d'Europa.
Sí, però quina empresa fins ara ha tingut consciència ecològica?
Mira, Nokia, brutal.
Mar.
Ara no existeix ja, però és Noruega, no?
Sí.
No, és a dir, és com apliques el sistema...
Noruega, cuidado. Bueno. Socialdemocràcia avançada.
Que obert vols.
Exacte.
Jo crec que
la Marina, quan parlava de capitalisme, no parlava de sistema polític, sinó que parlava dels valors, no? Entenc?
Sí, i sobretot del tema de pensar que la manera de viure és intentar el creixement econòmic.
Exacte.
O sigui... Sí, potser capitalisme no ha sigut el més adequat,
però,
no,
però
sí, política, perdó si no ha sigut, si el mateix és diferent.
Creixement és desenvolupament, ara són, per tu estem parlant del mateix?
Això vull anar.
Vale.
O sigui, nosaltres ens hem basat, no, la societat des de la revolució industrial dels últims 250 anys, no, s'ha basat en tenir un creixement econòmic infinit, no, o sigui, en pensar que desenvolupar-se o l'èxit d'una nació o d'una comunitat era cada cop tenir més producte interior brut, no? Llavors, el problema és que volem un creixement, això és una frase típica de la salut planetària, volem un creixement infinit en un planeta amb recursos finits. Aquest és el problema, i que no podem fagocitar més planetes, i per això el que deia el meu company, no? De dir, bueno, ara ens estem plantejant anar, que els rics puguin anar a Mart, no? D'aquí 20 anys, o 50 o 70. O les classes mitjanes, no? Llavors, clar, aquest potser és el plantejament que hauríem de canviar, perquè no tenim un planeta finit,
per tant,
amb recursos finits.
No pot créixer la població mundial en aquest planteig.
No hauria de créixer població mundial, és qüestió de temps, pels problemes de salut i de fertilitat de que deixi de créixer la població mundial. Això ja seria també un altre meló.
O no?
No tant, eh? Ja hi ha algunes previsions pel 2050 i tampoc queden tants anys pel 2050, sí, però això ja és un altre meló, només una cosa més. De que és això, potser el que ens hem de plantejar és que la societat pot prosperar i buscar la felicitat i el benestar físic i mental sense un creixement econòmic, no? Hi ha les noves teories i corrents de l'economia ecològica, que es diu, que aposten molt fort pel decreixement, que es diu, o sigui, mantenir el benestar físic i social i mental però que no sigui a costa d'augmentar el producte interior brut de manera infinita, i hi ha maneres, almenys sobre la taula i amb exemples a petita escala, òbviament, de que això seria factible d'aconseguir. Evidentment estem parlant de
si
canviar el sistema de dalt a baix i ple de complexitats i de...
Però si Catalunya ha crescut un 25% en població,
sí,
creieu que no ha de créixer el PIB en menys en aquesta proporció?
Bueno, és que potser cada persona hauria de consumir menys recursos, és viure d'una manera diferent.
Això és el que anava, perquè clar, ens han... portem molts anys, ai que ve el llop, ai que ve el llop, ai que això s'acaba, ai que com està el planeta, aquí ningú ni punyetero cas. I ara, que ens ho tenim a sobre, diem, hem de fer alguna cosa. Per tant, es poden anar fent petits passos, si cada un de nosaltres aconseguíssim fer petits passos, podríem anar millorant la salut del planeta, o això ja hem de dir no, ja podem tirar la tovallola i això s'està morint del tot?
A veure, evidentment tenim,
sí,
tenim moltes accions que podem fer. És veritat que bueno, la situació és greu i necessitaríem molts anys per tornar, no, a la situació basal d'abans de l'aparició de l'ésser humà o de l'empitjorament del clima, que es basa sobretot a partir de la revolució industrial, com comentava, però hi ha molta acció individual i col·lectiva que podem fer. I a més està més o menys estipulat que l'acció col·lectiva vull dir, a través d'institucions, polítics, això, polítiques a nivell local, nacional i regional, el que puguin decidir la classe política podria afectar en el clima en un 70%, aproximadament.
70%,
perquè al final...
El que pugui afectar és que el 70% què és?
L'acció climàtica en general, tot el que podem fer perquè es reverteixi la situació de crisi climàtica que tenim
sense tocar l'economia o tocant?
No, tocar l'economia no, és que s'ha de tocar, aquí hem de tocar tots els sectors i tots els ministeris, és que...
Anem a Mart i comencem de zero, no? Perquè...
Bueno. Perquè hi haurà un que voldria una mica de terra de Mart, llavors contactaria uns que treballarien per ell i li dirien no et pagaré la meitat del preu perquè això és meu.
Ella, que és
no veus que els americans ja han entrat a Mart en el sentit de serà meu.
No. L'ésser humà ha prosperat a la Terra, de moment ens quedem amb la Terra, després ja...
El que diu la doctora, des de que l'home és l'home, comença a consumir malament.
Bueno, hem sigut una espècie que hem prosperat a costa de recursos naturals, a una velocitat que no havien no s'havia vist prèviament, efectivament, però sobretot ha sigut, no, amb la explosió demogràfica i d'emissions de la revolució industrial, i ja el pic de velocitat, no, ha sigut sobretot des dels anys 50, des de que va acabar la postguerra, segona
de totes maneres mundial. Jo crec que hem de buscar una mica el terme mig, perquè el que diu la Marina és cert, no, però aviam qui està disposat, no, a retrocedir, és molt complex això, no? I una cosa, bueno, és
retrocedir o repensar la vida.
És la teoria, no? I l'altra és la realitat. I jo crec que això ens porta una mica al que deia el Víctor abans. O sigui, el problema és que no hi ha aquesta consciència col·lectiva, no? I que podem mantenir moltes coses de les que fem, però podem deixar-ne de fer moltes altres, i llavors si tots deixem de fer moltes coses que tampoc no ens porten tan benestar, si ho vas a mirar i tal, i entre tots, no, fem un pas molt gran, no? I hem de tocar una mica de peus a terra, però sobretot és molt important això, el pes col·lectiu. Jo crec que això és una qüestió de valors, no? Si tu penses que el que et farà feliç és comprar-te el cotxe més gran, o comprar-te cada setmana un vestit nou, o comprar-te, no, coses innecessàries, pues clar, és inacabable. Si tu realment penses què és realment el que et fa estar bé, el que et porta benestar, normalment, quasi bé mai, és comprar-te coses, sinó que és estar amb persones,
És aquest esperit més, no? Menys material, és aquesta consciència de transcendència, jo ho volia dir d'una altra manera, sí, sí. Però és això,
Sí. Exacte. Però fixeu-vos en una cosa molt important. Una ciutat com Manresa, sigui perquè aquí vam tenir tots els fets de la llum, de la séquia i tot això, quan hi ha hagut sequera, no ens ha afectat, perquè estem acostumats a no malgastar l'aigua. La societat manresana, de sempre, jo des de petita, que tancar l'aixeta quan t'estàs rentant les mans és una cosa normal, aquí estem molt acostumats. D'altres societats, de molt a prop nostre, ui, és que clar, és que què passarà amb l'aigua? I que són d'aquells que agafen la manguera, reguen tot el jardí 10 vegades al dia si fa falta, omplen les piscines, etc, etc. En canvi, hi ha coses que nosaltres aquí a Manresa les tenim interioritzades, sí. I d'altres que no, que hi haurà una altra societat que, o part de la societat que ho tindrà doncs, més entès o més ben entès. Per tant, a mi m'agradaria aquestes coses petites que podem fer, quines són?
Exacte.
Que els que ens estan veient diguin,
mira,
doncs jo començo per aquí i començo a posar tirites, si voleu, però vaja, amb moltes tirites el cos humà doncs es pot mínimament...
Exacte, anem a parlar una mica d'això.
Sí, sí. Doncs això, l'acció individual, que això que influïa en el planeta fins a un 30%, no? Al final es pot veure com poc o es pot veure com molt, no? Són petites accions per cada un, però són molts milions de persones en el món, no? Hi ha moltes accions que es pot fer, però les bàsiques és que es podria resumir com en tres categories, ¿vale? Un seria, i ja desenvoluparé, intentar reduir l'ús d'energia. L'altre seria afavorir la mobilitat activa, ¿vale? Que vol dir a peu, corrents, bicicleta, i l'altre és canviar la dieta, ¿vale? Aquesta seria...
Bicicleta no elèctrica.
No.
Idealment no elèctrica, perquè l'elèctrica té un gas d'energia, però si hi ha un trajecte que en comptes de bicicleta elèctrica el faria amb moto o amb cotxe, doncs és millor. Distàncies mitjanes o llargues, millor una bicicleta elèctrica que un cotxe, per exemple. Clar, és depenent de quin trajecte estem parlant, no? Llavors, el primer, l'ús de l'energia, hem de tenir en compte, no, que la principal causa del canvi climàtic, vale? Canvi climàtic entès com a augment de temperatura, a part contaminació, per contaminació acústica, etc. És les emissions d'efecte hivernacle, i la gran productora d'emissions d'efecte hivernacle és el sector elèctric, vale? Que està pujant, cada cop augmenta més el tema de les energies renovables, que tampoc tenen unes emissions zero, però són millors, però encara a nivell mundial les principals emissions venen de combustibles fòssils. Llavors, el problema és que últimament, especialment en l'última dècada, però de manera exponencial, està augmentant moltíssim l'ús d'energia, perquè ara fem un ús molt més intensiu, no? Ordinadors i aparells electrònics per tot, per lleure, per feina, no? Tots treballem ara amb ordinador, abans això era impensable, no? Fa 30 anys o fa 50, agafem molts més avions del que s'agafava fa uns anys. L'ús d'intel·ligència artificial és també implica un augment exponencial de l'ús d'energia i de l'aigua. Bueno, utilitzem energia per tot, sigui de fonts renovables, sigui de no fonts renovables, i això hauríem de intentar reduir una mica aquest ús d'energia. Per exemple, no sé, el petit gest d'utilitzar un llibre electrònic o seguir agafant llibres de la biblioteca, per exemple, es pot tornar, o en part utilitzar el paper de sempre per tornar a llegir i no utilitzar un dispositiu electrònic. No fa falta comprar-se un llibre amb una llibreria, no? En tots els casos, i també gasta paper. Podem utilitzar aquests recursos comunitaris, no? Com per exemple les biblioteques, i llegir-nos un llibre de la biblioteca, no? Són petits exemples, no? En el que podem reduir l'energia, que no tot el nostre oci consisteixi en utilitzar això, tablets, ordinadors, etc., i tornar una mica a plaers analògics, com jo dic, no? Uh-huh. Esport a l'aire lliure, estar amb família, amb amics, en comunitat, sense utilitzar tant dispositiu. Això, per exemple, seria un exemple. L'altre exemple, el que comentàvem, que està relacionat, el de la mobilitat activa. Tot el que jo pugui fer, tots els trajectes que pugui fer a peu o en bicicleta, i només deixar els més llargs a transport, idealment públic, evidentment aquí entra tot el tema de que s'ha d'optimitzar el transport públic. Això redueix moltes emissions, redueix molta contaminació atmosfèrica i també contaminació acústica, que és una gran oblidada de la salut i l'ecologia, i que també té molts efectes, sobretot cardiovasculars, amb mortalitat demostrada.
Això que comenta, fixem-nos, faig un parèntesi, sí, però quan la pandèmia, que va ser terrible, horrorosa i que va causar tantes morts, però es respirava millor en la ciutat.
Home.
I la gent que tenim al·lèrgies primaverals no ens vam ni donar compte que era primavera, perquè sortides al carrer i respiraves a ple pulmó, no hi havia cotxes, no hi havia emissions d'aquestes.
Sí, sí, no, la disminució de la contaminació va ser molt impactant, i ha sigut una dels moltíssims aprenentatges que podem tenir de la pandèmia. I la contaminació acústica és menys òbvia, però també afecta molt la salut. De fet, hi ha un estudi de l'IES Global, no?, que per exemple, en la ciutat de Barcelona es demostra que el 83% de la gent de Barcelona escolta sorolls amb una de més de 53 decibels, que és el que a partir dels quals pot haver-hi efectes nocius a la salut, però només pel 16% de la població hi ha una percepció de sorolls que li afecten la qualitat de vida. Vull dir que inclús els ciutadans no tenim aquesta percepció de que vivim en un món de soroll, que no seria normal per a la nostra espècie.
Bé, ens hem acostumat.
Ens hem acostumat, exacte, ens hem acostumat al soroll.
El dia més significatiu va ser el dia de l'apagada aquesta tan grossa.
Sí,
que
sí, el 28 d'abril.
Que la gent dels anys 70 vam saber sobreviure radicalment, perquè vam tornar a la infantesa i vam dir, apa, no hi ha tele.
I posar la ràdio, la ràdio
en piles. Jo tenia el meu sogre i vaig dir, hòstia, la ràdio en piles, tu. Ens va salvar la vida. Sí. Després a la nit és curiós, perquè la gent jove, ens vam reunir tots, o sigui, els grans i les joves, i els joves deien, oh, això és interessant, estem parlant. Cuidadín,
Cuidadín.
Però això vol dir que la gent, perquè la pandèmia va posar a prova la teva capacitat d'aguantar el silenci i aguantar la solitud. I entretenir-te amb mitjans que no eren específicament... Clar, la gent tirava de mòbil i aquestes coses. No, no. Però hi ha gent que vam aprofitar per parar de treballar i vam dir, ostres, és veritat, es pot viure sense treballar tant. I vam començar a llegir llibres, els que tenia jo, diguem-ne, en espera. Això vol dir que la gent s'havia d'acostumar a tornar a parlar, a tornar a conversar i a tornar a la vida familiar. I que potser sí que era interessant. Sí que sí, és cert que molta gent amb la solitud i amb el tema de l'angoixa, perquè clar, vivíem en una situació... Clar, la gent deia, això és com una guerra. Dic, no, la guerra és molt pitjor, eh?
No, perquè es va generar un estat de solidaritat,
de pànic, sí.
Del veí que no pot baixar i que l'ajudem, sortir a les 8 de la tarda. Després els hem tornat a criticar, els metges i el sistema sanitari, però sortíem a les 8 de la tarda a aplaudir, coneixíem els veïns de l'entorn, que deies, ai, mira, però si aquest viu aquí...
Els balcons, no?
Sí, ni ho sabia, se't veies a través dels balcons, com s'havia fet abans, que la gent que no teníem aire condicionat, i això encara ho recordem, sortíem a la galeria o a la terrassa a prendre la fresca.
I molta gent baixava al carrer i ficava cadires.
Era el més normal del món, i gent que posava cadires al carrer, com encara passa en alguns pobles. Tot això per no tenir aire condicionat a les cases, que potser també seria una manera, en aquestes nits que refresca una mica, de parar l'aire condicionat i sortir a... No?
I, bueno, despesa energètica important.
Molt important.
Sí,
Això ja és un altre tema que crec que no dona temps.
I faltava el tema alimentació, Marina.
Sí, faltava el tema alimentació.
Perquè després hem de parlar de les jornades de l'octubre.
Sí, sí, ho faig curtet, llavors.
Vale, va.
L'alimentació que seria millor per a la nostra salut i pel nostre planeta seria minimitzant els productes d'origen animal, vale? No faria falta reduir sabeu que hi ha gent que és un tema aquest, eh?
Sí.
Hi ha gent que és vegana i vegetariana per un criteri ecològic, i efectivament les dietes veganes i vegetarianes impliquen menys emissions pel medi. Però també és veritat que es considera que una dieta planetària, que és la dieta que s'ha estudiat bona per la salut de les persones, bona pel planeta, pot incloure petites quantitats de productes d'origen animal, ja tema orgànic, i amb benestar animal, etc. Vale? Però si reduíssim molt o del tot els productes d'origen animal, al final el sector alimentari és el principal emissor, tràmit, l'energia que necessita, d'emissions a nivell mundial, i sobretot és per l'agricultura i la ramaderia intensiva. Llavors, si tot això es reduís a una ramaderia que fos ramaderia, pesca, que fos més residual, amb millor qualitat dels animals i millors canvis al llarg de tota la cadena alimentària, doncs això també reduiria moltes emissions a la natura. I a més també està demostrat que a la dieta actual occidental hi ha un excés de consum de carn làctics i bueno, peix no tant, sobretot carn i làctics.
I de cara a l'octubre, les jornades del 22 i 23 d'octubre tindreu unes sessions per professionals i per ciutadania.
Sí.
Què passarà aquests dies a la plana de l'Hom de Manresa?
Sí, el dia 22, que és dimecres al matí, tindrem una jornada a l'Hospital Sant Joan de Déu, la Fundació Altaia, que estarà adreçada a professionals de diferents especialitats, i la mateixa tarda del 22 i del 23 sí que seran xerrades orientades a la ciutadania sobre solucions pràctiques per millorar la crisi climàtica i la nostra salut.
Per tant, ja sabeu, tampoc no és tan difícil, no?, que ens ha comentat que podem fer. Jo no trobo tan
complicat. Home, la dieta vegetariana a mi serà un problema. Sí. Bueno, no és que sigui molt carnívor, però...
Tampoc cal que sigui vegetarian al 100%, però sí, és senzillament...
No, no, jo fatal, però perquè jo tinc altres problemes. No. Però en realitat, o sigui, és cert que tot això, i la recuperació de l'agricultura i la ramaderia, i l'autoproducció, i el fet de que recuperem que la gent jove torni al camp per fer coses, i que no sigui tan important ser una persona amb una carrera o 24 màsters, sinó que també se necessiten bons agricultors. Jo li dic al meu cosí, escolta, jo, si ve una guerra, hauré de venir aquí a refugiar-me, perquè no podré menjar els expedients del meu despatx. La gent no se'n recorda de que venim de la terra.
Sí.
Sort de la terra.
No sé, però bueno, això, una mica d'entrecot de tant en tant també aniria bé, però bueno, sí, més verdura, jo ja estic al millor,
Que a més és més saludable, eh?
Sí, clar, que és més saludable, i es nota ràpid, quan
ho menges bé. Cansaladeta, no?, una mica.
Bueno, i que no està prohibit del tot, eh? O sigui, no estaria prohibit del tot, però sí que hem de pensar, i també per a la nostra salut, de que ens hem passat a l'altra banda i estem menjant una quantitat de productes animals que tampoc és bo per nosaltres.
No, i amb el tema de l'aigua ara estem tots molt contents, ha plogut, tenim aigua, però qualsevol dia ens podem tornar a trobar amb el que està passant. O sigui que caurà una altra vegada una sequera.
Tornarà. Perquè el canvi climàtic ja és aquí. O sigui,
a mesura que et fas gran, també el cos també, no ho sé, volia preguntar-ho, no sé si tenim temps, el cos també es va... Per exemple, jo ara tinc menys necessitat de menjar carn a mesura que et vas fent gran. Quan eres jove, pot ser, no?, que també ens anem... El cos és intel·ligent en aquest sentit o no?
Imagino que sí, però és veritat que desconec els detalls.
Jo crec que cada cop em ve més de gust menjar... verdura i cosa fresca que no pas...
I més ara.
No tanta carn, eh?
No, això és la realitat.
Sabeu que es parla, no?, sempre que la dieta millor, que té més evidència científica, és la dieta mediterrània, però la dieta mediterrània no és la que es fa aquí al Mediterrà, sinó que és la que feien els nostres avis aquí al Mediterrà, que menjaven carn... com a molt un cop a la setmana, el diumenge, no? El diumenge mataven el pollastre, que es criaven ells allà, no? I si no, potser pues, havien matat un porc a l'any, no?, o dos com a molt, sí, i que se'l menjaven al llarg de tot l'any, no?, en diferents formes. I la resta era llegum, eren fruits secs, era verdura...
I menjaven carn de porc perquè tenien una activitat física, i sobretot estacionalment. Es menjava més carn a l'hivern perquè necessitava més calories per treballar, i després anava la cosa minvant.
Però la dieta mediterrània era aquesta, carn mínima, cop a la setmana, potser. Vull dir que... I això és el que ha demostrat més evidència que és la millor per la salut, no?
Home, la malaltia de la gota era una malaltia dels rics.
Sí, efectivament, per alcohol i carn.
Exacte. La gent pobra no tenien aquest tipus de malalties, en tenien moltes d'altres, però aquesta justament no era la més greu que patien. Per tant, amb aquests petits gestos podríem anar una miqueta bé, si els fem.
Molt millor, però clar, hauríem de fer tots un pensament radical, de canviar de manera.
El Trump també ho farà, això?
Ell veu Coca-Cola Light, no té
problema. Sí, veu Coca-Cola Light, però no firma cap decret en relació al clima, ni en relació a res.
Al contrari, ell està sortint dels acords.
L'Organització Mundial de la Salut se l'està desmantellant.
Itàlia també, no he sentit, ara? O és Itàlia també en surt, del pacte?
Bueno, és l'extrema dreta, no? Cap on va.
Que no creuen res de tot això que
A mi m'agradaria afegir també a consumir menys en general. Tots tenim més roba de la que necessitem.
Més
tenim més de tot, del que necessitem. I si ens hi penséssim, no? Bé, aviam, això realment ho he de llançar, me n'he de comprar de nou, el que tinc encara pot durar, no? I qui diu això, qui diu el cotxe, tot el que tenim, no? Els electrodomèstics, tal. Si consumim menys tots i ben bé fem servir les coses fins al final de la seva vida i tot això ajudaria molt, perquè el que fem és vinga, comprar.
I reflexionarem, doctora. Moltes gràcies per ser avui a la tertúlia. Gràcies, Antònia, gràcies, Ramon, gràcies, Víctor. I a tots vosaltres, fins dilluns. Serà la darrera tertúlia de la temporada i la darrera tertúlia dels 26 anys de Barra Lliure. Adéu-siau.
Ostres.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Son las dos, la una en Canarias. Hora 14. En la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. El PSOE se une.